A Ràdio Maricel, a cel obert.
I podríem començar per un, segurament, dels... Bé, per un dels actes més significatius i més discrets de les darreres hores. Diu el poeta: i ara els valents que prenguin dels covards, els rics dels pobres, els forçuts dels febles, per aquest món sigui més habitable. Miquel, Martí i Pol. Us sonen aquestes frases? Jordi Baget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. Sona molt, molt.
Molt. Han estat protagonistes d'un testimoni que ha quedat col·locat sense paraules.
En la intimitat.
En la intimitat.
En la intimitat d'un poble, d'una família, i en la intimitat, jo crec, d'un fet que jo crec que necessita molt més intimitat de la que potser ha tingut. No? El fet que va succeir jo crec que és molt greu. No? Potser és el pitjor que et pot passar a la vida, no? Que és que t'assassinin una persona, com a família només faltaria, els amics, i a més en un poble. No? Un assassinat és una cosa greu, i a més un assassinat al carrer, una forma violenta, totalment il·lògica. No? Tan irracional que jo crec que quedes una mica, doncs, fora de lloc, i el saber reaccionar i portar aquest tema amb tota la discreció possible, però a la vegada amb la intensitat que necessita, per reclamar i per denunciar que així no podem viure, o sigui, que no es pot anar assassinant a la gent pel carrer, malgrat hi hagin totes les diferències que puguin haver-hi, fins i tot hi hagin tots els odis que puguin haver-hi, però l'últim és treure la vida amb una persona d'aquesta manera. I la veritat és que, bueno, el poble de Sitges, doncs, ha sigut un cop dur, duríssim, no? Que hem de superar. I jo crec que s'està superant, perquè he de felicitar tothom, no? Des dels veïns que van poder estar allà en aquell moment, i que no han patit, sinó que han sofert, doncs, tota una situació complicada i difícil. També felicitar a totes les forces de seguretat, felicitar la gent, els polítics, els ciutadans, els amics també i la família, tots jo crec que han estat a l'altura del que teníem.
Ara que ha passat un mes, ens agradaria una reflexió en la vostra triple condició d'alcalde, de professor i de ciutadà. Agafeu la que més, diguem-ne, la que més us hagi fet pensar en aquests dies.
La de professor.
La de professor.
Sí,
ens ho veiem a venir.
Sí. Perquè molts dels seus amics eren alumnes meus, i això és una cosa que quan els veus d'aquella manera afectats, i a més amb aquest embolic, no?, que els hi ha provocat aquesta situació, doncs et preguntes moltes coses. Els veus patir, no? Perquè al final són persones que tenen 20 i pico d'anys, 21, 22 anys, no? són persones que estan entrant en un món difícil i complex, i això és un cop molt dur per ells, eh? O sigui, el veure un amic mort i un amic mort d'aquesta manera, malgrat després a darrere hi hagi totes les connotacions que vulguem posar-hi, que són connotacions complicades i difícils, però sobretot és, primer, quina experiència tan dura han viscut aquests, a més a Sitges, en un lloc que sembla que això no pugui passar, Després que, bueno, com a persones i com alumnes que han estat alguns meus, doncs, bueno, acompanyar-los en aquest procés també d'aprenentatge de la vida, no? Això va ser per mi una mica de bastant dur i a la vegada, pues, emotiu, no? La veritat, va ser, com a professor va ser el que més em va copsar. Com a alcalde, pues, es va saber molt bé.
Algú us ha fet avinent si durant les nits o en determinades hores del dia a Sitges hi ha comportaments en les zones de lleure o en determinades zones que puguin arribar a ser preocupants?
Bueno, de sempre a Sitges hi ha una sèrie d'espais que han estat punt de reunió d'una sèrie de nois de Sitges i no de Sitges, perquè no tots eren de Sitges els que va passar això, no? O sigui, amics que poden vindre d'altres pobles o gent que ve de fora i es reuneixen, és curiós, però és que és així. A veure, la gent jove tenen punts d'encontre on es relacionen, no? I en sabem uns quants tots, i no cal amagar-los, són diferents places, espais públics, diferents... I aquests espais, a més, van variant, no? A vegades tenen molta més intensitat un any que un altre, i quan els joves es reuneixen, doncs, bueno, hi ha un tipus de jove que es reuneix per parlar i per després anar a prendre unes copes, hi ha un altre tipus de jove que es reuneix i no surt d'allà, i hi ha altres tipus de joves que es reuneixen per poder fer alguna trastada, no? Que també existeix, no? En aquests punts d'encontre sí que realment allà apareixen una sèrie d'elements que els fan complexes i difícils, no? I són conscients, i tothom ho és conscient, d'aquests punts d'encontre poden aportar algun altre tipus d'elements que estem amb la policia doncs, sempre treballant. No? Però és cert que, el que quan apretes o pressiones en un punt d'aquests, se'n van en un altre. I això ha sigut tota la vida i ho continuarà sent. Però sí que nosaltres hem d'estar molt alerta, sobretot que aquells espais públics no es degradin, que els joves intentin els seus hàbits, no que es degradin també els seus hàbits i arribin a unes conductes ja poc saludables i poc racionals per la convivència, i amb això estem. No? Jo crec que, per exemple, aquí s'ha de felicitar en aquest cas el Servei de Joventut de l'Ajuntament i els seus col·laboradors, perquè han fet una tasca important, no només de poder arribar a que una situació de trampejar, entre cometes, el tema, sinó sobretot d'intentar aprofitar això per educar i per reflexionar. No? Que s'han fet diverses reunions amb grups de nanos d'aquests, de nois d'aquests, reflexionant sobre aquesta situació, perquè això era educar, que és el que nosaltres, almenys jo vaig intentar inculcar a tots els que van treballar amb això.
Mm-hmm. Algú s'ha d'alarmar? No? Sí. Suposo que heu sentit molts comentaris sobre allò que passa, sobre si el poble del dret, del revés, sí, de costats, que si la gent jove, que si no sé què, que si...
Sí, molts comentaris que són lògics, de tot tipus, i són lògics tots, perquè és un cop tan dur que trastoca fins i tot les teves, diríem, creences, o fins i tot els teus principis, i moltes coses toca, no? S'han dit moltíssimes coses, però jo crec que ens hem de quedar, primer, amb el fet, no? Que és absolutament irracional i lògic, i és un fet que no s'ha de repetir en el nostre poble i en lloc del món. És a dir, ningú pot prendre la vida amb una altra per qualsevol raó, ningú, primera qüestió. La segona, que hem de pensar que, home, hi ha uns joves, i els joves són, encara tenen tota la vida per endavant, i aquests joves han d'entendre, però a la vegada han d'entendre, però també els hem de comprendre, i aquest és el joc difícil a vegades que la gent no pot doncs, acceptar, entendre i comprendre. Ells han d'entendre que les conductes comporten a vegades situacions irracionals, algunes conductes, i les altres coses que nosaltres hem d'entendre que a vegades doncs, aquests sentiments tan forts que quan el tens com a jove tens molt arrelats, doncs se'ls ha d'acompanyar i se'ls ha també de comprendre.
Una qüestió, suposo, també de les més complicades enmig de tot aquest dolor, com aquella maquinària a vegades de determinats dispositius costa tant que arribi al jutge per poder, i tot això l'únic que fa és afegir-hi encara més tensió tot plegat. No?
Lo del jutge és jutjat de guàrdia. Lo del jutge és incomprensible.
Hi ha una forma, diguem-ne, fàcil de poder explicar el desenvolupament de tot plegat quan passa una qüestió d'aquestes, perquè tothom pugui entendre bé com és que un jutge triga tant o arribar, o si és que n'hi ha més d'un,
No ho entenc, eh? La veritat és que em dóna la sensació de que, primer, quan una persona està en aquell moment, el dol, el que hi ha, com has dit, el dolor, que està en el moment més, diríem, dramàtic, el pitjor que es pot tindre és aquella persona allà a terra, hores i hores. Jo ho trobo, a part d'inhumar, no ajuda a entendre o a calmar, o fins i tot a que l'angoixa doncs es flueixi d'una altra manera. No? Però és cert que no només ha passat en aquest cas, acostuma a passar sovint, i bueno, això diuen que és part dels pocs recursos que té l'administració de justícia per accedir, que aquest jutge, com que n'hi ha un de guàrdia i a lo millor passen dues o tres coses, doncs aquest jutge fins que no acaba en un lloc no va a l'altre, no? Home, això s'hauria d'arreglar, perquè estem parlant de persones que estan patint, que hi ha molt dolor, que hi ha molta angoixa, que no es pot, la justícia, i no és la justícia, sinó que l'aparell administratiu de la justícia no t'hauria de permetre, i els polítics que tenen responsabilitat, permetre aquesta situació. Jo crec que això és molt denunciable i crec que s'hauria de solucionar.
És a dir, que la justícia li pot passar més o menys el mateix que la sanitat o urgències?
Sí. No, hem d'entendre que pot passar, perquè la comarca és gran, els jutjats de Vilanova, pot passar que hi hagi, no un assassinat ni molt menys, però pot passar que hi hagi una mort d'aquestes que el jutge ha d'anar...
Sí, que hi hagi des d'un suïcidi fins a un accident de cotxe,
clar,
o que sigui.
Clar, i si hi ha un jutge, i a més va amb un cotxe, i té que aparcar, o sigui, són coses que, comporten, però no hauria de passar, hauria d'haver-hi la possibilitat, sobretot en moments dolorosos com aquests, que hi hagués com un sistema d'urgència molt més ràpid per poder donar resposta.
Què és el pitjor que us ha passat al llarg d'aquests dies relacionat amb aquesta història? El pitjor moment que heu viscut?
Bueno, el pitjor moment era veure aquell noi a terra. Allò va ser és dur, veure una persona morta a terra és duríssim. I l'altre és veure la família. Parlar amb la família és no saps com què dir, ni saps com reaccionar, perquè és una família que ha estat condemnada tota la seva vida ja haver perdut el seu fill i, a més, haver perdut d'aquesta manera. No? I per últim, sobretot els amics, també. Els amics, amb aquestes edats, pateixen molt. Tots sabem que quan ens hem fent grans anem madurant les coses i les anem relativitzant o fins i tot les anem comprenent. Amb aquestes edats és difícil entendre moltes coses, no? I a mi, doncs, parlar amb ells i també és un motiu de, bueno, que em va impressionar. Mm-hmm.
Aquestes paraules de Miquel Martí Pol són ara el testimoni, sí. Col·locades on?
A la plaça de Can Bota.
A la plaça de Can Bota.
Sí. Col·locades allà perquè era el punt de reunió que aquests nois tenien quan es trobaven. Mm-hmm. I allà amb una pedra del Garraf. Mm-hmm. I jo crec que molt encertat aquest tros del poema de Martí Pol, perquè en realitat reflexa el que nosaltres creiem que s'ha de reflexar com a poble.
Mm-hmm. Va ser de moto pròpia vostra que no es fes cap acte públic ni cap, sí, mena de terra?
Sí, perquè crec que, a veure, són coses molt, molt íntimes, o sigui, crec que el poble ha reaccionat molt correctament. Jo crec que molt madurament. És un poble que, a mi, doncs jo, el nostre poble és un poble que reacciona correctament amb aquestes coses. Els moments puntuals tothom els hem d'entendre, eh? I els crits, no crits, que sí, però són fruits del moment d'angoixa, un moment de sentiment molt, molt dolorós. Però després és un poble que ha reaccionat, jo crec que amb molta maduresa, amb molta, com és, tolerant, és un poble que ha reaccionat amb comprensió, és un poble que ha reaccionat molt bé, no? I aquest és un producte d'aquesta reacció que, a més, amb la reunió amb els diferents amics i familiars i això, hem vist, no?, que això és el que volien, en realitat. Eh? No hi ha hagut, i ho he de dir, no hi ha hagut cap ningú que hagi dit, no, és que volem posar aquí, no. A l'entorn en què hem estat nosaltres dialogant, parlant i pactant, uh-huh, aquesta frase és molt, hi ha una comprensió important sobre el que vol dir.
Per cert, potser no val la pena, no?, però la va escollir algú?
Sí. Sí, la va escollir una persona, sí. Però no diré el nom, mm-hmm, perquè si ell ho vol dir, ja ho dirà.
D'acord, en qualsevol cas, una magnífica elecció.
Sí,
en segur, magnífica. Perquè sense nom ni cognoms tothom ja sap, o almenys tothom, a qui li apel·la directament ja sap a què es refereix.
Correcte.
La frase en si no cal res més. Dos quarts d'onze, ens quedàvem en la darrera conversa una altra qüestió absolutament diferent. Encara havia de celebrar-se el ple de l'entitat metropolitana del medi ambient a Barcelona,
sí,
a l'entorn de la incineradora. L'alcalde feia venent aquí aquella frase de que hi ha coses que a vegades costen molt d'entendre.
Sí.
El ple municipal de l'Ajuntament de Sitges, per unanimitat, va, sí, donar suport, correcte, a aquella moció contrària, però dins el cap de l'alcalde hi ha aquella certa garantia que això no arribarà a fer-se mai?
La garantia de que el poble de Sitges i el seu consistori i els seus polítics i jo en representació no ho volem. Aquesta és l'única garantia.
L'única garantia. La que ve de casa. Per
la que ve de casa. Lògicament, les garanties que venen de l'exterior encara jo crec que no estan... perquè no està iniciat... a veure, sí que està iniciat el procés per posar-la, uh-huh, però tots els...
És a dir, l'únic que es pot dir segur, sí, és que l'entitat del medi ambient, sí, construirà un incinerador.
Això sí, això segur. A on la construirà? Bueno, encara hem de veure-ho. On la vol construir, no? I l'única garantia que hi ha en aquest moment, que és, jo crec, una garantia, home, suficientment valuosa pel poble de Sitges, és que el seu consistori, doncs, va determinar clarament que no la volia. Mm-hmm.
Heu sabut alguna cosa més?
No, revés. Absolutament revés.
Batu a l'olla. Algú vol comentar-li alguna cosa a l'alcalde? Sí. Li demanem que es posi els cascos i saludem el nostre primer comunicant del dia. Hola, bon dia.
Bon dia, senyor Baiget.
La senyora Vega,
senyora
bon
Vega, sí, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. A veure, dues coses que estan relacionades amb això que ha parlat i el que ara comença a parlar.
Sí.
En primer lloc, a veure, una mort d'aquesta qualitat, tan dolenta, Sitges, també pot ser, en lloc de ser un assassinat, ser un atropellament amb una carretera. Sí. Llavors, jo li prego, jo ja ho sé, que no tenen intenció de posar semàfors, que ja ho vaig dir en el ple, en aquest punt de carretera on t'han posat la rotonda. Però a veure, hi ha, a les poblacions, on hi ha, a l'entrada de la població que hi ha rotondes, també hi ha semàfors. Tenim l'exemple a Vilanova mateix. Però si tant costa posar un semàfor, llavors aquest pas de zebra tan ample, que l'aixequin com aquests passos que estan aixecats, que ens fan molt bé els cotxes, però serà millor això que no pas matar amb una persona. De debò, senyor Baiget, s'ho prenguin seriosament. Aquest tram de carretera on travessem moltes persones de dos o tres barris És molt perillós. Ja van atropellar amb una persona. Després, els tres dies, van estar a punt d'atropellar amb una altra. I bueno, i pot passar una desgràcia grossa en qualsevol moment. Si es plau, si no pot ser semàfor, almenys el pas zebra elevat, com aquests que fan. Ja sap vostè de què li parlo.
Sí, moltes gràcies.
Bueno, després...
Li contestaré, faci les dues i jo li contesto.
Bueno, després, com que ara han començat el tema de la incineradora aquesta, doncs està relacionat també amb el medi ambient i amb la contaminació i amb la salut de les persones. Aquestes grosses antenes de mòbils que estem al carrer Illes Balears enmig de dues, la que hi ha enfront del cementiri i la que tenim aquí, en el gratacel del barri. Això, clar, el 100% diu que sigui dolent, però miri, en aquest barri, des de 10 anys una mica més cap aquí, quan hi ha càncers acut i ple. Mai hi ha hagut tantes persones, tants veïns alhora que tinguin càncer. I se'n mora un i surten dos càncers més. A veure, si amb això hi posem una miqueta de compte i a veure si les fem fora d'aquí, no ho sé com, perquè tothom volem mòbil, però bueno, si és perjudicial a la salut, per què no les posen ben lluny? On no visqui gent, amb uns quilòmetres de distància, jo què sé. Alguna solució hi haurà.
D'acord. Molt bé, senyora Vega, doncs li contesto. Sí. Hola, els dos, eh?
Gràcies, Rosa Maria.
Molt bé.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia. El tema dels semàfors i la rotonda. Bueno, aquí, en aquesta part de la cruïlla entre Molins i les Cases Noves, doncs, lògicament, hem fet una rotonda, perquè era el que tocava, perquè era molt complexa, i el que hem de decidir amb els tècnics, perquè això és un tema, no és que no vulguem posar semàfors, n'hem posat un ara al Pau Casals, que ha vingut de Capellans, perquè aquell era important, no? Els tècnics han decidit. El que sí que no posarem és potser aquests pompeianos o aquests d'això elevats, perquè si en posem molts complica molt la circulació, sobretot circulació d'ambulància, circulació de bombers. O sigui, és cert que ho hem d'estudiar, que ho ha d'estudiar precisament els nostres tècnics, si realment allà un semàfor dificulta o no dificulta el pas de la rotonda. La rotonda ha de solucionar molts dels problemes que hi havia, ja s'ha solucionat, complexa, era una cruïlla complexa, però no es preocupi la senyora Bea, que farem un estudi per part dels nostres tècnics. El tema de les antenes mòbils, home, jo... Els càncers, els metges han de dir per què es produeixen i són ells qui... I si n'hi ha més o menys, suposo que hi ha unes estadístiques i això és molt seriós i crec que és més important que qui ho ha de dir són els metges, que són els professionals. No? Però sí que les antenes mòbils, és cert que hi ha un pla especial, en aquest moment ja preparat, tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament de Sitges, per anar-les resituant i anar-les concentrant en diferents llocs. Diferents llocs, a més, que tingui, primera, bona cobertura, i segona, que no està provat, almenys així és, ho manifesten els informes tècnics, de que comportin una situació de problemàtica de la salut. El que sí que és cert és que racionalitzar-los és important i el pla especial ho començarà a fer, ja ha impactat amb les companyies i això està en marxa. Això serà una realitat.
Ja que estàvem amb aquesta qüestió de la rotonda, sens dubte un dels temes de conversa que han estat, són i seran, segurament perquè demà ja es farà públic, doncs, el que serà el futur des del punt de vista circulatori de la zona del passeig de la Ribera i a l'entorn, és la qüestió de la circulació. Des de la bienalització fins a les zones blaves, fins als aparcaments, etcètera, etcètera.
És un dels temes,
diguem-ne, recurrents.
Sí, correcte.
Recurrents. Hi ha una forma fàcil d'explicar l'intenció final de zones blaves a determinats llocs, de pàrquings, de bienalització, etc etc.
Bé, sí, a veure, i ho repetiria bastantes vegades, però jo crec que és un concepte i model de poble, no? Un model de poble en el que nosaltres doncs, portem des d'abans, ja de presentar-los el 2003 com a concepte, no? Un poble en el que hi ha una sèrie d'entorns que són espais públics que es tenen que protegir del cotxe, es tenen que protegir. Per què? Primer, es tenen de protegir del cotxe perquè el cotxe és un element que contamina molt i no és saludable. O sigui, l'arrencar un cotxe, no ho sembla, però és curiós, arrencar un cotxe cada vegada i aparcar-lo en un lloc com el passeig és molt més contaminant que qualsevol altra cosa. No? Això, primer, un espai saludable, un espai on les persones no respirem aquest fum que fan els cotxes, és important. La segona, un cotxe ocupa 22 metres quadrats, que el pot ocupar un nen, una persona, un banc, una família o un ciutadà que vulgui. No? I llavors, si poses 22 metres quadrats, doncs compte del que significa. L'altra cosa és, home, hi ha elements paisatgístics.
Hem fet números, un cotxe 22 metres quadrats.
Sí, això és el que més o menys...
11 per 2,
no,
vol dir?
No, 22 metres quadrats no, perdona. No, 22 metres quadrats, no.
11 encara ens ho creuríem, no, no, i molt estirar.
Són però... 4 metres més o menys per ara... 2, són uns 8 metres.
Ara, ja, ara sí, ja estic més que
no, 22 m'hi equivoca, uns 8 metres.
D'acord, d'acord.
Bueno, llavors, l'altra cosa és un tema de paisatge. Hi ha uns paisatges a Sitges que s'han de protegir, aquests paisatges, no? Què vol dir paisatge? Paisatge vol dir un entorn, un ambient on sobretot sigui cada vegada més humà aquest paisatge, no? Més humà vol dir que anem traient tots aquells elements o màquines o coses que fan, o sigui, és millor tindre jardins, és millor tindre bancs, és millor tindre mobiliari que cotxes, és millor tindre persones, és millor tindre relació, usos, que no pas els cotxes, que el que fan és això.
Aturem-nos un moment aquí.
Sí.
Teniu una certa sensació que la majoria estaria d'acord amb aquest plantejament final?
Sí. El que passa, jo ho entenc, i torno a repetir-ho, el cotxe ha estat tant en la nostra pròpia cultura individual i egoista, i a la vegada en la social, com a instrument bàsic de la nostra mobilitat, que lògicament quan ens toquen aquests fonaments ens preocupa, i fins i tot algú s'enfada. És lògic, eh? Per què? Pues perquè estàs acostumat a que el cotxe és un instrument que és molt vàlid per la teva vida personal. Però jo crec que hem de fer un petit sacrifici, si és que ho diem així, per aconseguir tornar al poble de Sitges una sèrie d'espais per la gent, per les persones. I com he dit, sigui molt més humà i no tant amb elements que distorsionen aquesta relació humana. No? Parlem de salut, parlem de paisatge, parlem de relació... i parlem una mica de retrobar espais, no? Poden agradar més o menys l'estètica de l'espai, d'això, però el retrobar-lo, el poder-lo utilitzar, el poder-lo estar còmode, el poder veure que una persona amb cadira de rodes pot passar sense cap problema, el poder veure un nen que juga amb la família assentat, el poder veure persones que estan al mig de l'espai urbà sense apartar-se perquè ve un cotxe, jo crec que és positiu. Ara, què s'ha de fer? S'ha d'intentar donar solucions als cotxes que aparquen, això també és cert. Passa que donar solucions als cotxes que aparquen porten una sèrie de complicacions. Una és que s'ha de fer, i s'està fent i es farà més, perquè amb el pacte de la mobilitat que volem promoure a partir del setembre ajudarà, s'ha de fer una sèrie de pla d'aparcaments, una sèrie de moviment de carrers importants, per poder doncs, donar solució a que tu puguis moure't correctament, com que hem tocat punts importants, i a la vegada puguis aparcar. Hi ha aparcaments de superfície, hi ha aparcaments sota terra, hi ha aparcaments dissuasoris, hi ha transport públic. Llavors, nosaltres volem, primer, millorar el transport públic. Estem en un nou concurs i al passeig volem posar un transport públic elèctric, petit, perquè el passeig tingui el seu transport públic, no? I aquest transport públic que vagi per tots els aparcaments, reculli a la gent i vagi amunt i avall. Això en el concurs ja sortirà i millorarem tot el que és el transport públic del centre del poble amb les urbanitzacions. Estem a punt de posar en marxa el concurs, suposo que a finals d'aquest any, d'un nou aparcament soterrat i d'estació d'autobusos a la plana est, on ara hi ha el dissuasori. Uh-huh. Estem posant en marxa una sèrie d'aparcaments dissuasoris que han anat apareixent, que són terrenys, de moment terrenys privats però, o públics, que nosaltres habilitem perquè siguin dissuasoris. Estem fent un replantejament de les zones blaves per donar rotació i per donar facilitat i accés a la gent que faci el comerç. O estem fent solucions que, a més, els plantegem i els veïns ens ajuden a solucionar, com el Santiago Rossinyol, que és una solució bastant intel·ligent de que tu tens 20 minuts per estar allà, per poder comprar, per no sé què, però no pots aparcar, no? Però no pagues, a més. O sigui que jo crec que estem trobant solucions. Quan toquem, clar, estem tocant fonaments importants d'un poble, eh? La mobilitat és un tema complex. Estem tocant fonaments o costums o conductes i hàbits que ens fan, doncs, trastocar, no? Però nosaltres tenim el concepte clar de que la façana marítima de Sitges, des d'Aiguadols fins al Terramar, hauria de ser tota peatonal. Bienalitzada. Que el casc històric hauria de ser també absolutament bienalitzat. O sigui que no hi hauria d'haver-hi només que aquells que tenen un pàrquing, que tenen un taxi, un ambulant, només faltaria això. Això ja està, és evident, no? I al voltant de, precisament d'aquest passeig i d'aquest d'això, una corona de pàrquings dissuasoris amb un bon transport públic. I amb una mercaderia controlada i d'això. Jo espero que l'any 2010, aquest és el gran objectiu, el que jo m'he posat com a repte de solventar aquest problema o donar-li les estratègies ja i les actuacions per solventar.
Anem a posar algunes excepcions que puguin confirmar la regla. Primer, el cas que explicava una sitgetana a les pàgines de l'Eco de Sitges del cotxe funerari que no havia pogut passar per la platja sense vestir.
Això jo crec que va ser una... un fet puntual, mai s'ha dit, i a més és que crec que no ha de ser, que el cotxe funerari no pugui passar per allà. Jo crec que si se'ns hagués trucat o se'ns hagués dit o haguéssim parlat, això s'hagués solventat. Estava amb obres, bueno, amb obres. Havia, encara no està acabada, l'hem parat perquè la gent pugui fer l'estiu tranquil, però hi havia aquelles New Jerseys, però es podien apartar tranquil·lament i si ens ho haguessin dit jo ho hagués sabut, només fes faltat. Qualsevol persona...
Hi ha d'haver casos d'aquest tipus, o excepcions d'aquest tipus, que han de confirmar.
Sí, és que és una cosa que ha de continuar, perquè a més és una tradició que crec que és molt interessant i a més és bonic, és anar pel passeig.
S'ha avançat en la negociació amb els veïns del carrer Joan Maragall?
S'està avançant. Estem en una bona sintonia, estem treballant conjuntament, estan posant una sèrie de mesures i bueno, esperem doncs, que aquestes mesures i aquestes actuacions facin que tota aquesta situació de tensió que hi ha hagut doncs, vagi davallant, però sobretot que els veïns del Joan Maragall doncs, estiguin convençuts de que cada vegada doncs, es pacifica més el trànsit.
Com es pot pacificar el trànsit allà?
Sí, primer, per pacificar el trànsit hi ha diverses, hem posat diverses línies de treball. Una senyalització, o sigui, hem de començar a acostumar-nos que per traslladar-nos d'un costat de l'altre de Sitges, ara tenim altres vies, no? I en tindrem més, perquè ara la plana oest suposo que acabarem ja des de la rotonda de la Vela fins al centre de disseny. Però ens hem de començar a acostumar nosaltres mateixos i a més en els visitants de que per anar, per exemple, a Aiguadols no cal passar pel carrer Joan Maragall, però tota la vida ho han fet, o Joan Maragall o Platja Sant Sebastià, però ara hi pots anar per l'antic Xitarrero, però el que és Plans d'Aiguadols, i a més és molt més lògic que es passi per allà molt més ràpid, molt més agradable, molt més d'això, no? O sigui, senyalització, i han començat a posar una senyalització per la gent que ve de fora, que si posa Aiguadols, si posa Platja Sant Sebastià, si posa Pàrquing d'Ús Osori, ho fa la circunvalació és per sobre la via del tren, que jo crec que és molt més lògic. El poble ja té suficient capacitat perquè això funcioni així, no? L'altra cosa és la de... Bé, ara estem a punt d'asfaltar amb un sonoreductor, que és un tipus d'asfalt que fa que baixi absolutament bastant, baixa bastant el soroll del cotxe. No? Això també, no especificar-lo, però sí que és d'alguna manera entendre que si passen, encara que en passin 10 que quasi no els sentis, no? L'altra cosa important, bueno, es posarà una sèrie de passos cebres, un 30, es pintarà i es posarà una sèrie d'elements de senyalització perquè entengui el que entra allà, que entra en un lloc que és de reducció de velocitat, pacificació i una sèrie d'elements. No? I estem pendents del pacte de la mobilitat per canviar algunes direccions, algunes coses per a veure si això millora el procés. I hi ha algunes qüestions més que estan sobre la taula que jo crec que ajudaran. També, jo els hi vaig explicar i torno a explicar-ho, al setembre tindrem una altra obra que complicarà la circulació d'aquest barri, que és la de Pompeu Fabra. No? Fem la vorera de mar més gran perquè la gent, no sé si ho donen compte, de baixar, bueno, és bastant inhumà i a la vegada no és lògic que estigui en aquesta situació. Això pot tornar a complicar, però a veure, nosaltres volem que aquest barri que va de Pompeu Fabra a la platja Sant Sebastià i que va del Bonanza a la plaça del cementiri fins aquí al Rafael Llopart, a veure si quan acabem totes les obres, que jo crec que són obres bones de mobilitat i d'accessibilitat i de millora i qualitat, doncs puguem acabar de definir quina és la vialitat. Hauria de ser un barri que hi passessin pocs cotxes. Per què? Perquè és el que dic, per anar d'un costat a l'altre de Sitges hem d'utilitzar la part de dalt i hem d'acostumar-nos a fer això, no? I hauria de ser un barri que bueno, doncs, tingués tots els elements d'un barri pacificat, un barri que la mobilitat sigui reduïda.
El passeig de la Ribera no s'hi podrà aparcar ja des de la Festa Major?
No s'hi podrà. De passar la Festa Major,
bueno, és a dir, els cotxes es retiraran pel Castell de Foc.
I no serà que no es deixin, sinó ja no tornaran.
Ja no es tornaran.
Però podran circular, totalment. Circulació. Farem que estem pensant en fer un plantejament com el Santiago Rusiñol, amb una entrada i sortida per càmeres intel·ligents que donarà peu a qui entra i qui surt i a les matrícules que poden entrar i qui no poden entrar i quant temps poden estar. En aquest moment ja ho estem tot preparant perquè això sigui una realitat. Era un dels objectius importants d'aquesta legislatura. Potser l'anterior legislatura ja hi era com a element de model, però jo crec que la veritat, què passarà amb el passeig, el que jo penso, després ja veurem perquè potser m'equivoco, però hi ha una cosa molt curiosa. El passeig de la Ribera té el passeig de terra, que és el passeig, i allò no és passeig. O sigui, on estan els cotxes no considerem passeig ni plaça, no considerem res. No? I jo crec que en el moment que els cotxes desapareixin serà un espai que començarem a considerar part del passeig. I l'altra cosa important és que tots els elements, els carrers que pugen, els restaurants, les cases, tota aquesta façana, la veurem, perquè si tu ara camines pel passeig de terra i mira, és que no veus res més que cotxes, jardins, veus com una espècie de desendreçat, està com desendreçat, no? En el moment que ho endrecem, a més, que realment s'ha de fer, jo crec que millorarà tant i la gent podrà participar d'aquest espai, que és un espai enorme i un espai molt interessant.
Algú s'ha plantejat, i d'aquí uns moments saludarà una pregunta a l'alcalde, en si aquell espai, aquell aparcament de motos que queda sempre sota el ficus de l'inici del passeig de terra, també...
També, és que també. Això ho millorarem i ho arreglarem. Sí.
Algú us vol comentar alguna cosa? Us col·loqueu els cascos. Hola, bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia, Rosita,
buenos
tu diràs.
Buenos días, señor Carlos.
Rosita, què tal?
Buenos días.
¿Cómo va el verano? ¿Bien?
Bueno, sí, vamos haciendo y usted ha hecho vacaciones ya o no.
Sí, una semanita.
Oh, estupendo, así ya pues, está tranquilo.
Ya estoy tranquilo, sí.
Bueno, mire, yo le iba a decir hablando que usted está hablando de Pompeu Fabra,
sí,
justamente, que está hace tiempo ya que esa acera que usted dice,
sí,
hay gente ahí con movilidad bastante reducida.
Sí.
Y me pidieron hace muchos años a mí esto, pues bueno, pues ayer mismo justamente tres personas que tienen que ir acompañadas porque la mente no la tienen en su sitio ya, por desgracia, que todos vamos camino, pues se pararon y la sorpresa fue mía, que se para un señor y otra señora y me dice, Rosita, y hombre, como no me conocían ya, digo, qué ilusión que me conozcas todavía, tal, que viven ahí en ese calle. Bueno, pues me solicitaron que, mire, ahí hay unas bandas sonoras de estar de piedra, de esto que han hecho ahora, que dicen lomos de burro o de lo que sea.
Sí.
Bueno, pues están justamente a la altura del 42
sí.
y están en la misma puerta y ahí hay gente con movilidad reducida y aparte,
sí.
cuando pasan los camiones, como precisamente en la caja la llevan de hierro y la llevan sin natar bien, hace un ruido espantoso porque le diría que hasta aquí lo siento yo.
Sí.
Entonces ayer me dijeron que por favor, como van a rehabilitar todo eso,
sí.
pues que intenten de quitar esa parte de ahí, las otras no, quizás no sé si les estorban a los demás. Pero aquí en esta parte de la esquina, cuando tiramos para la farmacia,
esa es
que ya le digo, es un caso que, porque mire, los coches, es un ruido tan estruendo que parece que haya tormenta. Entonces, que cuando hagan la obra, miren de retirarla o lo mejor que puedan.
Vale,
Después le diré, el puente, ahí está siempre atado de bicicletas.
¿Sí?
Resulta que hay dos palmos para ir a la izquierda para el casal. Usted sabe que este puente se ha hecho ahora con el casal, que la mayoría de gente son mayores de edad.
Uh-huh.
Entonces, si te vas para la izquierda, la acera llega hasta el final y tienes dos palmos y las zarzas de la vía se te enganchan, porque a mí se me engancharon en las cejas y prácticamente ya ni me quedan, o sea que mire si hay zarzas. Bueno, después
bueno,
ya le digo.
No es preocupi que quan fem l'obra de Pompeu Fabra parlarem amb els veïns per a veure quines són aquelles coses que podem millorar gràcies a la seva experiència.
Pues yo te lo digo que este señor es del 42, o sea, le digo, están, ya te digo, y hasta incluso le diré que me han traído un papelito que se lo voy a llevar al poder de registro para que usted lo tome más en consideración.
Perfecto, pues muchas gracias, Rosita.
Sí, ahora mismo voy para abajo y luego me iré a las Prullas a hablar con esto para que lo tengan más en consideración aún.
Muy bien.
Bueno, quería decirle, entonces, y este puente que pasamos, porque ya le digo, este puente, yo hace dos años ya que solicité que está, que es cuando llueve cae más agua dentro que fuera, y barro, y todo es una cosa que, bueno, es que no se puede circular por él. Entonces quiero decir que yo ya lo pregunté y esto ha ido a Renfe. Renfe, lo de esto, pero allí arriba hay una chica que yo ahora mismo no me acuerdo, a ver si se interesa usted un poquillo en preguntar cómo está el tema de este puente,
vale,
porque
lo
tiene que hacer
Renfe. Renfe, sí.
¿Eh? A ver si podemos conseguir, porque escuche, aquí con el ruin de los raíles, cuando llueve, la ropa cuando te cae se lo puedo asegurar, personas decirme a mí, mira, tengo que tirar la ropa.
Vale, vale, pues lo preguntaré y se lo
porque
se lo
yo también preguntaré al director de la comarca,
vale,
¿eh?
O sea, de
nos vale. Vamos a ayudar unos a otros.
Venga, de acuerdo, Rosita,
de acuerdo,
gracias.
Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
10 minuts i seran les 11 del matí. Un altre dels temes d'aquest estiu, de fa mesos, la qüestió del tanatori i del crematori. I sobretot el marc legal de tot això que ha estat motiu de debat sobre
correcte.
Si hi havia hagut llicència o no en el seu dia per poder fer un crematori o no. Què em pot dir l'alcalde de tot plegat?
Bé, jo el que puc dir és, primer, el tanatori està ja quasi a punt i que jo crec que serà un equipament molt important per si és necessari i a més jo crec que la gent que pugui anar a veure'l doncs estarà molt, molt satisfet perquè és un tanatori que paisatgísticament i com a equipament ha quedat molt bé. El crematori, bueno, el crematori l'únic que puc dir és que els informes de tots els tècnics són els que tenen que donar la validesa si s'ha fet bé les coses o no, i que sempre, com tot a la vida, doncs, si hi ha algú que creu que no, doncs, té els jutjats, té tots els instruments que posa una democràcia i que posa la justícia i l'administració per considerar que allò no és el correcte. No? Nosaltres en aquest moment sí que és cert creiem pels informes que tenim que tot està correcte. L'últim informe de la Generalitat que tenia que arribar sembla que sí que ha arribat donant favorablement tot el tanatori i tot el que és la part també del crematori. I nosaltres el que farem doncs, és, quan estigui tot en regla i tot tingui la seva llicència d'activitat i tot, posar en marxa el tanatori i els seus equipaments.
Mm-hmm. Des del punt de vista legal, què falta?
Jo crec que falta un paper.
De tràmit administratiu? O de...
Falta un paper d'un tràmit administratiu que fins que no ho tinguem doncs no ho posarem en marxa. Mm-hmm. Però falta un, sembla que falta ja l'últim paper.
O sigui que de cara a la tardor, de cara a aquesta...
No, cara a la tardor, no? Que estic convençut que cara a la tardor podran utilitzar totes les persones que vulguin el tanatori.
Mm-hmm. I el crematori també?
Suposo que sí. Sí.
Que sí, que l'empresa la posa, diguem-ne, que
si
serà conjuntament.
Si l'empresa la posa en marxa, sí. Mm. No sé si serà conjuntament o no, però suposo que sí.
A la meitat de la legislatura ha vingut un canvi de cartipàs.
Sí, sí. A veure, el que em coneix sap que sóc inquiet i que m'agrada adaptar les coses a les situacions que jo veig que potser és necessari donar, no només en parlar amb les persones i els equips, sinó també amb les propostes que hi ha sobre la taula pel poble de Sitges i fins i tot les personals meves. O sigui, en realitat res és permanent, res etern, res ha d'estar sempre constantment igual, i que a més el canvi no és producte de crisi ni el canvi és producte de res, el canvi és producte d'adaptacions, i jo crec que en aquest moment, a més, amb una situació complexa i difícil que estem patint, encara que sembla que no, que a vegades sembla que tot allò de la crisi no existeix, és real, està existint una crisi dura, complexa, doncs amb un procés de canvi de model en el món, amb un procés de canvi de model en els ajuntaments, perquè tots ho estem en aquest moment posant en marxa, doncs és necessari resituar coses, no? Resituar coses. I ja ho vaig dir, és un símil, potser la gent pot entendre, els equips de futbol, les alineacions acostumen a ser diferents cada partit, no? I fins i tot cada temporada es fitxen o no es fitxen. La veritat és que crec que amb un equip és normal. Enquistar les coses amb un equip a vegades comporta pues, algunes situacions que no són bones pel projecte. El canviar les coses o pensar que en aquell moment aquella persona està més madura per poder fer això que una altra, les circumstàncies personals dels propis regidors, regidores, jo crec que és positiu fer canvis, és positiu fer-los després d'una reflexió en sèrie, no fer-los per fer-los, perquè és un canvi que està pensat des de fa 7 o 8 mesos i que s'ha anat madurant i s'ha anat parlant i treballant amb l'equip. I per què? Perquè són canvis per aconseguir uns objectius, que són objectius molt equivocats dels que la gent va dient, perquè en realitat no hi ha res de tot allò que la gent diu, perquè potser no era coneixedor o no és coneixedor, perquè és lògic, de les nostres reflexions i els nostres reptes.
Voleu dir que tots aquells que vulguin interpretar una estratègia política s'equivoquen?
No, s'han equivocat. Jo dic que s'han equivocat. Perquè potser en política sempre pensem d'aquesta manera, i potser el que s'ha fet és una cosa que és atípica, no? Que s'ha fet una remodelació de govern per uns projectes, per unes idees, i no per una estratègia política. És així.
Amb un objectiu que és?
Aconseguir acabar part del projecte que jo tinc entre mans, que és aquest projecte d'aquest poble, que té una sèrie de reptes molt importants, que ens queda un any i mig perquè aquests reptes es consolidin, i que el poble de Sitges hagi aconseguit en aquests 8 anys donar-li un canvi important en el seu futur.
Entre aquests reptes continua havent-hi el soterrament de la via?
I tant. És que en aquest moment Sitges té uns reptes molt importants que s'han de consolidar, perquè tots aquestes grans, diríem, projectes, o grans projectes i grans obres, demà poden caure molt fàcilment, i llavors necessita de ser tossut, ser constant i consolidar les coses i treballar. Clar, hi ha elements que donen la possibilitat de que això sigui realitat, llavors seria tan... A veure, jo crec que seria una irresponsabilitat enorme no aconseguir-ho.
Hi ha una certa possibilitat, per tant, que hi hagi quelcom signat sobre el soterrament, sí, en un moment o altre?
Sí. En aquest moment, doncs, lògicament, ja hi ha una enginyeria que està començant, i suposo que el setembre començarà ja a treballar l'estudi preliminari. Això és molt seriós. Això és un tema que fins i tot és tan enorme i tan complex que necessitaria d'un regidor sol, en aquest tema, que considero, una persona molt dedicada a aquest tema. Però no només aquest, perquè estem parlant tot el tema del que és el passeig. Ara el passeig comportarà tot un procés difícil, complex, de participació, de treball. Bueno, doncs tot això també necessita d'un esforç important d'algun regidor, d'algú que s'hi estigui treballant. O sigui, jo crec que hi ha una sèrie de projectes importants que necessiten que el govern estigui molt atent i a treballant seriosament.
El soterrament encara té aquestes dues vies, la via Generalitat Tren Orbital i la via...
Ara hi ha un debat molt
interessant. I la via Ministeri d'això.
Però aquest estudi ens donarà ja les respostes amb això. Home, la idea nostra és que abans que acabi la legislatura puguem presentar a l'estudi al poble de Sitges, explicar exactament quines són els seus beneficis, quines són les seves dificultats, quin és el seu cost, quina és la proposta, o quines són les propostes perquè puguem decidir, perquè sempre he dit que les etapes que jo em vaig posar sobre la taula era que aquesta legislatura tindríem l'estudi, l'any que ve hauria de, la legislatura següent hauria d'haver un referèndum, una consulta popular de si volem o no. Hem de pensar que el moment de decidir-ho no serà fàcil. Suposo que el finançament serà un tema que complicat, però només les obres, jo suposo que això, imagineu-vos, si el Pompeu Fabra comporta això, aquestes obres poden comportar 3 anys d'un drama, entre cometes, però els sacrificis a vegades són bons, no dic que no. Però clar, la decisió ha de ser pel poble.
Però de moment, sobre la taula hi ha la possibilitat de l'orbital, la possibilitat del ministeri, o les dues alhora?
O les dues alhora...
O cap.
O una.
O una o l'altra, o les dues.
És una cosa que en parlem, però tothom pensa, home, el lògic seria fer l'orbital i treure l'altra, coses d'aquestes, Però jo crec que aquí ho ha de valorar, perquè clar, hi ha desnivells, això és molt complicat, El primer hem de fer aquest estudi. La meva etapa, les etapes que jo vam posar sobre la taula eren conveni el 2003-2007, de foment, estudi 2007-2011, voluntat popular de fer-ho 2011-2016, seria 4 anys 2015, i projecte executiu 2015, i inici d'obres 2017-2020, aquí hauria d'haver-hi les obres. Aquest seria, crec, el calendari correcte. O sigui, 2020 hauríem de veure Sitges sense el tren.
Ara gairebé preguntem...
Bueno, sense el tren, perdona, soterrat. No, sense el tren no,
Gairebé preguntem una bestiesa. Teniu la sensació que va més ràpid aquest procés que el procés de reordenació de la façana marítima?
Sí.
Sí.
Sí. Aquest va més ràpid perquè hem tingut més diàleg polític. Hem estat amb una estratègia que ens ha anat millor que l'altra.
Sembla mentida, i és molt més ambiciós, bé, des de tots els punts de vista.
Sí, però és curiós, perquè les circumstàncies, la sort, que no és la sort, les circumstàncies, l'estratègia, els canals, han sigut molt més senzills. Ara anem a... Clar, també un esforç d'aquest tipus fa que a vegades deixis de banda, i això és cert, un altre. Però nosaltres, ara que aquest el tenim ja encarat i l'estudi està en marxa, l'únic que hem de fer és el seguiment d'aquest estudi, anem a la façana marítima. Perquè la façana marítima també comporta la retirada dels cotxes, i ara era el moment, retirada de cotxes i conveni de medi ambient de la façana marítima. El conveni diu, no diu només l'estabilització de platges, parla de tot el passeig. Que jo crec que és un tema també molt important de debat i de treball, que també ha de durar uns 2 anys, lògicament, aquest treball. I també encarregarem un estudi en alguns professionals i una comissió que farà el seu seguiment del poble de Sitges.
Les 11 del matí, a les portes de la Festa Major, alguns dels temes de l'actualitat dels darrers dies. Jordi Baget, bona Festa Major, també consigui l'hora.
I bona Festa Major a tothom, que disfrutem-la i ens la passem molt bé, que ja crec que tots l'estem desitjant que vingui.
El primer dels actes en el qual l'alcalde també públicament, al costat del regidor de Festes i del president de la comissió, avui a les 8 a les terrasses del Maricel. En 5 minuts tornem, fins ara.